Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
7 minuts que passen de les 4 de la tarda.
A les golfes d'una casa gran que entre tots vam haver de priar. Tot un món per aprendre, sense pares ni mestres. Viatge i taca i quin crim són el plat, i els primers canotets d'amagat sota aquella mirada d'un tal Che Guevara. I era allí tancats on ens vam fer.
Va, que arriba la 25a edició de Fira Gran, que es diu Ràpid. Ara ho estàvem parlant amb el Juli. El Saló de la Gent Gran de Catalunya, que se centrarà enguany en la lluita contra la bretxa digital, en una edició que se celebrarà el 29, del 29 al 31 de maig, és a dir, dimecres de la setmana vinent fins divendres, a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat. Juli Simón, president de Fundació Fira Gran, com estàs?
Bé, molt bé, molt bé. Amb moltes ganes ja que comenci la fira i de gaudir de la fira, perquè al final, encara que l'organitzem, intentem gaudir de totes les activitats que fem a la fira.
Clar, a veure, avui és divendres, queden res, 4 dies, com aquell qui diu, tot enllestit o no?
Tot enllestit, tot enllestit. Sempre queden cosetes, no? Però no, estem molt contents perquè hem arribat una vegada més el dia D, que per nosaltres és diumenge, que comencem a muntar. I ja ho tenim tot bastant ben planificat, les activitats bastant les activitats tancades, el públic que ja ens ha dit que vindrà. Podem començar.
Podeu començar, o sigui, està tot preparat per començar. 25a edició, Juli. Passa el temps volant, eh? Si hauries de fer balanç d'aquests 25 anys, clar, és número rodó.
És que estem com en la primera edició. No, el balanç... No, en sèrio. Vull dir, vam fer una aposta molt forta, perquè jo ara recordo quan fa 25 anys vam començar el moll de la fusta i vam començar amb moltes incògnites, perquè tothom en aquella època estava acostumat que la gent gran, perquè que participés, la tenies que portar a algun lloc i després tornar-la a casa seva, no? I nosaltres vam fer una aposta de dir, escolta, no podem, volem anar a tot Catalunya, a tots els municipis.
Ostres.
I, per tant, era una incògnita molt gran si la gent gran respondria, si no l'anaves a buscar, si la portaves, si la tornaves. I dèiem, no, a veure, si per la fira de l'automòbil la gent hi va, perquè no per la fira de la gent gran no vindrà. Però tothom deia, vigila, que estan molt mal acostumats. I dic, la gent gran no ens fallarà, i no ens va fallar. Va vindre massivament des del primer dia com fins ara. Per tant, estem com el primer dia en quant a agraïment de les persones grans respecte a la utilització, al gaudir, al fer-se seva, la complicitat que tenim de totes les persones grans que ens venen a visitar.
Sempre et faig aquesta pregunta, Juli, però te l'haig de tornar a fer. Què és la gent gran? Qui és la gent gran?
Bueno, és que jo sempre dubto com te la contesto, eh? I això que no he vingut preparat, i cada vegada que me la preguntes penso, tu tindries que haver preparat, però no. Jo crec que la gent gran no és gent gran, és gent que té una edat, no? Llavors, que quan tu assimiles aquesta edat, tens unes necessitats, tens unes oportunitats, tens uns drets, tens una capacitat de viure aquesta vida que tens que viure, i és una etapa fantàstica de la vida, no? I, per tant, ho pots enfocar com a edat, o no. Ho pots enfocar d'una manera de treball o no treball, però hi ha molta gent gran que treballa, eh? Vull dir que treballa no vol dir que cobri un salari, però que no para, eh? Vull dir que treballa tot el dia de voluntariat, de a la universitat, vull dir que no paren, no? I per tant, fer-se gran jo crec que és una etapa de la vida fantàstica i que tots tenim sort d'arribar-hi. És el nostre objectiu vital des de que som petits, de dir, jo vull arribar allà, no? Vull arribar a ser gran. I per tant, quan arribes, dius, ara ja està, que bé, he arribat i ara a tope, no? Anem a gaudir.
Com s'ha d'encarar aquesta etapa de la vida que tu deies, no? Aquest fer-se gran, no?
Jo crec que, o sigui, fer-se gran és una oportunitat. A vegades és com una il·lusió, no? De dir, faré aquelles coses que no he fet perquè he treballat molt, perquè he estudiat molt, perquè he tingut fills, he tingut tal, i per tant, a mi que m'agradaria fer música, que m'agradaria ballar, que m'agradaria escriure o interpretar, o m'agradaria aprendre, no? Llavors, hi ha molta gent que no ha pogut anar a la universitat i va, i tal. Per tant, és una etapa d'oportunitats. És una etapa de poder fer aquelles coses que vols fer. I et converteixes una mica en egoista, no? De dir, ara em toca a mi. I faig, evidentment, socialment no ets egoista, familiarment no, però en el fons dius, sí, ara em toca, ara és el meu temps, no? I jo volia pintar i pinto, i perdo vergonyes. I ja sé que pinto malament, però segueixo pintant. Ja sé que faig ceràmica malament, però segueixo fent ceràmica, no? I per tant és una etapa maca en la qual un es retroba a si mateix i fa introspecció. I diu, i jo què vull ser, no? I per tant fas allò que vols fer.
Escolta, Juli, i a tota aquella gent que ens estigui escoltant ara i tingui por a fer-se gran, què els hi diries?
Que la por té que ser de no fer-se gran. Vull dir, l'alternativa a no fer-se gran és horrorosa, vull dir, és no arribar-hi, no? Per tant, fer-se gran té que ser un objectiu i tal, té que ser el nostre objectiu, i per això et recomanem portar una vida saludable, portar una, o sigui, preparar-se bé per quan un es fa gran, veure'n oportunitats, reclamar els drets com a persona gran, gaudir de la vida, fer relacionar-te amb les altres persones, caminar, o sigui, són oportunitats, i tens molts problemes, perquè a vegades tens una pensió que no et permet tindre una vida digna, a vegades tens problemes de salut que fan que aquesta etapa de la vida, pues, siguis més dependent que altres etapes de la vida, però bueno, t'has de preparar. I crec que ho tens que marcar com un objectiu vital positiu. O sigui, si el marques com a negatiu, com deies, arribes malament, però el mateix et passa a qualsevol etapa de la vida, eh? Vull dir, i tampoc es tracta de ser el síndrome del Peter Pan, eh? Jo vull ser gran, però vull seguir sent jove, perquè sí. Llavors t'equivoques perquè t'equivoques. Vull dir, no pots ser gran i jove a la vegada. I, per tant, si el que vols és ser gran, no pots allò pensar que vols allargar fins a l'infinit i encara més la teva joventut. No, gaudeix de la teva arrugues, gaudeix de la teva edat, gaudeix de la gent de la teva edat. No te n'avergonyessis davant del mirall, o sigui, viu la vida.
Clar, estem parlant amb Juli i Simon. Espera't, és que, saps, és que m'ha anat tan bé que diguessis això. Sí? Ho tenim? Va, tira la Paula.
Perdona, eh?
No, això és la màgia del directe. Tu has fet servir aquest Forever Young. No sé si teniu banda sonora, vosaltres, a Fira Gran. Ja...
No, però m'acabes de donar una idea. M'acabes de donar una idea. Sí, vull dir, si la té qualsevol, vull dir, per tant... I tenim una gent que toca meravellosament, que és molt gran i que té una orquestra de prop de 90 persones que li podem encarregar que ens faci una banda sonora.
Una banda sonora de Fira Gran. Ara estava pensant, clar, Juli, 25 anys, deuen haver passat tantes coses... Tantes coses. Ara estaves fent com un gest així, no? Intentant recordar. Amb què et quedes tu d'aquests 25 anys de Fira Gran?
Jo crec que em quedo en que la gent gran ha fet seva la Fira. I han sigut generacions diferents, no? O sigui, quan miro enrere, o sigui, al final jo porto 25 anys dirigint aquesta Fira, i llavors poses el retrovisor, mires enrere i trobes una gent gran diferent de la que ara surt, no? I llavors, per exemple, gent amb més estudis, dones que han pogut entrar al mercat laboral, que en aquella època n'hi havia menys, les activitats tenen que ser molt diferents per demostrar què pots fer com una persona gran activa, que és un dels nostres lemes, no? De dir, com fem de tindre un envelliment actiu i participatiu. I llavors, quan ho vam reflexionar fa 25 anys, teníem uns objectius i ara un altre, però això és el mateix, és el mateix. Amb diferents continguts, però amb el mateix objectiu, que és tindre un envelliment actiu i participatiu. Però la gent ha canviat molt.
Clar, és que justament, mira, et volíem preguntar sobre això, perquè, clar, els ancians d'avui exigeixen aquest envelliment més actiu, més participatiu, més, Juli, més autònom, no? Com s'adapta, no?, la Fira Gran. Aquest, no sé fins a quin punt, canvi de paradigma.
És un canvi de paradigma, vull dir, ara, i sobretot d'aquí endavant, no? O sigui, ara ja estem pensant, no? O sigui, dels pròxims... Tenim un pla estratègic que m'estem acabant de dir, escolta, Fira Gran, com l'adaptarem al baby boom, eh? Els boomers, quan es jubilin, què hem de fer, no? Llavors, clar, cada vegada té que ser més de que ens aproximem nosaltres a les noves persones grans, i evidentment les noves persones grans no s'adaptarien mai a la nostra fira, no? I sempre hem sigut com per això ha sigut útil, no? Perquè sempre ens hem adaptat a les realitats diferents que han viscut les persones grans en les diferents etapes, sigui per pandèmia, sigui per crisis econòmiques, i ara ens ve una avalanxa de gent gran, enorme, molt preparada, amb moltes ganes de fer coses, amb molta capacitat física, amb una esperança de vida llarguíssima, i per tant ens estem preparant per aquest nou paradigma que ens ve a sobre, que és els boomers, el baby boom. Ja el tenim aquí. Se'ns jubila ja.
I, escolta'm, això és molt interessant, aquesta reflexió que deies tu, perquè hem de ser conscients, no?, que el que som, o sigui, serà el nostre futur. Vull dir, això està claríssim. Deixa'm preguntar-te, l'edició de l'any passat, quants assistents va tenir Fira Gran, aproximadament?
Jo diria que uns 25.000.
Uns 25.000.
Uns 25.000. Va ser un exitàs l'any passat.
Com encareu, després d'aquestes xifres, no?, l'edició d'enguany? Quins reptes us han plantejat, no?
Sí, el repte és, primer no posar el pilot automàtic, de dir, ja tinc 25.000, tot funciona bé i ja està, no? Perquè llavors un dia diràs, oi, aquest any malauradament han vingut 19.000, no. O sigui, la paraula és utilitat, o sigui, tenim que fer un esdeveniment que sigui útil per la gent gran, perquè té curiositats, perquè té necessitats, perquè vol participar, perquè el que sigui, no? Llavors ens parem cada any a dir, escolta, i ara què hi ha, no? De dir, de sobte descobrim, escolta, hi ha la bretxa digital. I de sobte, doncs fa 15 anys, la gent va començar a dir, escolta, i els maltractaments de les persones que ja es van posar serios, no? O els temes del moving immobiliari, que també ens podem posar, però és que nosaltres hem estat lluitant durant 5 anys per la llei de la dependència, i llavors a Fira Gran han passat moltes coses, però sempre que hem passat coses i hem lluitat per coses, mai ens hem oblidat de que la vida també l'hem de gaudir, no? I per això a Fira Gran també cantem a la vida, ballem a la vida, fem vermuts literaris, fem allò, mils d'activitats, bueno, mils exagero, centenars d'activitats.
Home, Déu-n'hi-do, perquè no?
Sí, no.
400 activitats.
Són moltes.
Juli, són moltes.
I el que m'agrada més d'aquestes activitats és que el 90% les fan les pròpies persones grans. O sigui, no són activitats que tu vens i et sents... No. Els protagonistes són les persones grans. L'autora que ha escrit aquell llibre que fem un vermut literari cada dia és una autora gran, que parla del que vulgui, però és una autora gran que ens ve a explicar el seu llibre. La persona que va fer... La professora de ioga que va fer ioga cada matí, pues és una professora que em sembla que té 82 anys i està fantàstica i fa un ioga fantàstic. I sempre hem intentat que els protagonistes siguin les persones grans, no? I que la gent, a part de vindre a buscar solucions, que la fira sigui útil per les seves realitats, també vegi que hi ha moltes coses que pot fer que són fantàstiques i que s'ajustin amb ells, eh? És que cada persona, o amb elles, cada persona té les seves pròpies inquietuds i necessitats i ganes de fer coses diferents, no? Hi ha qui vol fer karaoke. Pues fantàstic, tenim uns karaokes que al·lucines i canten fantàstic. Semblen japonesos, és una mica fric i tot plegat, no? Però hi ha centenars de persones que tal. Aquest any tenim unes que toquen castanyoles i que volen a fer un amb tema digital, una reproducció en una aula tancada per a l'ASMR, no sé què, dic, bueno, feu el que vulgueu.
Clar, tu quan et planteja les activitats,
sí, no? No, jo al·lucino, i cada vegada més.
Sí.
Però penso, escolta, això és la varietat, o sigui, el fet de que ens aproximem a les consciències de cada un dels visitants.
Clar.
Que és allò que surti cada un amb una idea de dir, ostres, tu, he vist a Fira Gran això?
Clar.
I no estava malament, eh? Aquestes mandales que estaven pintant aquella amb aquesta il·lusió, fent aquelles manualitats o fent no sé què. I, per tant, és aquesta una mica l'objectiu de la fira.
Clar, aquesta Fira Gran, recordeu, la setmana vinent, a partir de dimecres, 29 de maig fins al 31, és a dir, de dimecres a divendres, a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat, i pot anar a tothom. O sigui, Fira Gran, però pot anar...
Sí, molta gent ve amb les seves famílies. Perquè al final, si tens una necessitat, a vegades necessites a la família. Escolta, necessito aquella cadira de rodes que va sola i que avui ja que sigui elèctrica i que val molts diners, i m'han tocat el meu fill sense que sàpiga. I de dir, mira, mira-la,
està aquí. Deixa'm centrar-me en res, en aquestes preguntes, perquè, com dèiem, aquest any Júlia està dedicada a aquesta bretxa digital importantíssim, no? Que permet formar telemàticament persones de més de 65 anys que necessitin ajuda entre amics digitals.
Sí.
Ostres, quina és la situació, no?, de la gent gran en referència justament a aquesta bretxa digital actualment, Juli?
Aquest és un dels grans drames a una societat que positivament s'està digitalitzant. No estem contra la digitalització, però és una digitalització que abarca molts processos i tràmits que necessiten moltes persones grans. Tu per demanar una subvenció, escolta, perquè necessito, visc en un quart pis i no me puc anar a una residència, però tinc problemes de cadera i no puc pujar cada dia i baixar les vegades que vulgui, necessito un ascensor. Vale? I llavors tu dius, vale, miro per internet perquè en sé i dic, escolti, hi ha una subvenció, perquè jo no puc pagar i hi ha una subvenció. Bueno, demanar aquesta subvenció, doncs molta gent deixa de demanar-la perquè és un tràmit complicadíssim.
Exacte.
Vale? I així amb tot. Així amb tot. Donar-se de baixa d'una companyia de telèfonos, donar-se de sí, fer un tràmit bancari, a demanar una ajuda per la dependència, etcètera, etcètera, etcètera. I com afecta els drets i com afecta coses que jo necessito, això, la bretxa ja no només és que no puc utilitzar una aplicació d'oci, és allò, perquè també és greu, que jo vulgui viatjar i vulgui comprar-me un bitllet d'avió i tingui que anar a l'agència de viatge que no s'entera de res, vale? O sí, però vull dir que, o que la tinc molt lluny, o sí, perquè sóc d'un poble, sóc de, jo què sé, del meu poble, que Antoni Gros, pues, tindries que fer 50 quilòmetres per arribar a l'agència de viatge, vale? I no vull, i m'ho vull fer i no ho sé fer perquè, bueno, perquè estic complicat i em fan, acabo clicant coses que no dec i després tinc problemes i tal. Per tant, la bretxa digital és un tema molt greu.
És un problema.
És un problema. I com el problema que és, doncs hi ha molta gent que volem fer coses per lluitar contra aquest problema, que només hi ha una direcció, que és millorar les habilitats digitals de les persones grans. Llavors, com a fundació, sí que ens vam proposar de dir com podem ajudar, més enllà de fer cursos, que està molt bé, sinó en l'arrel, no? En la realitat. És allò, la meva mare necessita un tràmit i no té el net o tal, o el net l'únic que fa és solucionar-li, però quan el teu torna a necessitar, torna a tindre el mateix problema i va dir, hem de fer un producte, un servei, que formem aquestes persones sobre aquest tràmit, i que sense temps. I llavors, el que nosaltres fem és, a través d'aquest servei que fem des de l'associació i amb una empresa especialitzada que es diu Attende, doncs la Fundació Fira Gran, posem un telèfon, i aquest telèfon la gent truca, li donem cita, perquè tampoc ho sabem tot, i abans ens explica el problema, qui atén aquest telèfon són persones grans, enginyers jubilats, de telecomunicacions, gent que en sap.
Això està molt bé.
Clar, però té empatia, sap que aquesta persona per què li passa això.
Clar.
I l'objectiu no és solucionar-li, sinó formar-lo. I llavors li diem, escolta, deixa'm-ho preparar bé, perquè no només tu has de solucionar, que ho podríem fer ara tu i jo, sinó que aquest, no, si hi ha mocella, no fa falta demanar cita, però el normal és de dir, escolta, quedem d'aquí dos dies, a tal hora, i jo et dedico una hora. Vale? I llavors la gent truca al telèfon.
Ah, Juli, ens pots donar el telèfon? O sigui, què hem de fer?
Sí, sí. És el 93-545-7225. 93-545-7225. I allà t'atenen, i ja tu dius, escolta, doncs mira, tinc problemes d'accés, no sé demanar la contrasenya de la meva salut perquè ja se m'ha caducat. I no sabia que caducava i ara no sé com fer-ho. Bueno, doncs, no preocupis, truca'm demà i t'explico tranquil·lament, porta vol i tal. Ho vols fer-ho per videoconferència, només tens que fer clic si tens ordinadors i tal, perquè és millor allò veure't. Si no, no preocupis per telèfon. Val? I llavors t'ho solucionen, que vol dir que t'han format.
Clar.
I que no has de tornar a trucar a ningú més. Per altres coses ja ens trucaràs, però per aquest de la contrasenya, aquest tema del tràmit aquest, etcètera, etcètera, ja no ens trucaràs. I és aquest l'objectiu. I el més maco és que els qui atenen i qui responen també són persones grans.
Clar, és que això és un cercle perfecte.
És el cercle.
És que és el cercle perfecte.
El cercle.
Escolta, Juli, no tenim gaire més temps.
No.
I molt interessant, i jo crec que de gran ajuda, no?, a tot el que estàs dient avui. Estem amb el Juli Simón, que és president de la Fundació Fira Gran. Mira, jo t'ho demanaré, perquè sempre t'ho demanem. Novetats d'enguany. Ja ens has dit bastantes cosetes, 400 activitats. Jo ja sé que hi ha algunes activitats que la gent ja les espera, o sigui, que són tradicionalment ben rebudes. Com, a veure, explica'ns, fes això, fem una mica de tastaulletes, vale. A veure, què ens destacaries?
Comencem per una cosa que és única i que serà aquest any i que no tornarà a passar, que és el dia 29 a les 5 de la tarda, que hi ha més de 500 persones confirmades, hi ha un diàleg entre la Manuela Carmena, la que és alcaldessa de Madrid, exmagistrada,
sí.
I una dona fantàstica, i la periodista, companya teva, Milagros Pérez Oliva, per parlar de la bellesa. Són dues persones grans i parlaran sobre fer-se gran des de dos mons diferents, perquè la Milagros és de poble, és rural, i la Carmena és de Madrid.
De Madrid.
De Madrid, de Madrid.
De Madrid.
De los madriles de tota la vida.
Sí.
Llavors és un diàleg entre dues dones increïbles i que estarà molt bé, sense guió, sense res, és un diàleg.
És una xerrada.
Una xerrada entre elles per celebrar els 25 anys.
Escolta, i això és el 29, eh?
El 29 a les 5 de la tarda.
I encara hi ha places? Si la gent encara es pot animar o no?
Jo tinc una sala que és polivalent a la Farga, que és allò que pots anar obrint parets. Sí. I la primera de 200, ara ja hem obert la segona de 400 i tinc fins a 600.
Val.
O sigui, pot créixer. Pot créixer.
De moment pot créixer.
I tenim una pantalla, tenim pantalles i tenim tal, i això està molt bé, està molt bé, i la veritat és que val la pena. Això és un dels temes destacats. I l'altre tema destacat, jo diria, que és, per primera vegada, pararem la fira i farem una festa dels 25 anys.
Molt bé.
I aquí hi haurà, a part de que ballarem tots com bojos, vale? Perquè serà, és allò de dir ball, ball, ball de festa major, vale? Però per nosaltres, o sigui, sense aquells que, sense que tinguin que posar música que no ens agrada, llavors el ball de festa major, amb berenar per tothom, amb unes actuacions sorpreses, amb regals per tothom, vull dir, i aquesta, com serà només aquest any, són dues activitats noves i després tenim la caminada, que és una passada, tenim les sardanes, que és una passada, un concurs de ball en línia, tenim allò, la presentació d'una guia molt interessant sobre consells alimentaris per la gent gran, que hem fet des de l'alimentació, que la presenta el Xavier Trias i les autores, que és
el Xavier Trias, l'exalcalde.
Home, si portàvem l'exalcaldessa de Madrid, tenim que portar l'exalcalde de Barcelona.
Oh, que ben jugat!
El teníem que enganxar.
I metge,
clar, per això, home, no l'hem fitxat, i exconseller de Salut.
Clar, és que clar, ho té tot.
I per tant, i també és el 29, no?, de dir, a veure si coincideixen.
Que interessant.
Sí, llavors presentem aquesta guia que hem promogut des de la Fundació, que és de consells alimentaris per la gent gran i sobretot pels cuidadors de la gent gran. I no és que necessitem consells alimentaris de dir, escolta, doncs menja fruita, menja verdura cada dia, no beguis massa, etcètera, sinó que és pensat en certes realitats que vivim les persones grans, no? És allò de dir, doncs, escolta, vigilem el sucre, si tens el sucre alt, vigila aquests aliments, si tal, i de dir, i com no anem al nutricionista massa,
clar,
és una guia molt completa.
Juli, ho hem de deixar aquí, però des de debò, que és un plaer sempre tenir-te. A veure si l'any vinent tornem a coincidir, però de moment aquests 25 anys celebrem-nos, ho hem de celebrar bé, d'aquesta fira gran, que sigui tot un èxit, que de ben segur serà, eh?
Mil gràcies, Juli, com sempre.
Res, a tu per venir i per explicar-ho també. El Juli Simón, recordem, és president de la Fundació Fira Gran. Si us heu quedat amb ganes d'assistir-hi, va, afanyeu-vos, entreu, no? Juli.
És entrada gratuïta del 29 al 31 de maig a la Farga de l'Hospitalet, de 10 del matí a 7 de la tarda.
I que tampoc no han de fer... o sigui, s'han de presentar allà i ja està, eh?
Si volen anar a la caminada i tindre la tal, doncs quan arriben allà, jo vull anar a la caminada. I llavors et donen una samarreta, una gorra, una aigua, una poma, no sé què i tal, i tu passes bé.
Equipadíssims. Ai, Déu meu, molt, molt bé. Doncs escolta, prenem nota i si no entreu a la pàgina web i allà trobareu de Fira Gran totes les activitats. Més de 400 que us espera Fira Gran a partir de dimecres venent. Gràcies, Juli.
Gràcies a tu.
A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
Un minut ara mateix que ha passat de 4:45 de la tarda i continuem parlant de serveis que donen autonomia i milloren la qualitat de vida, sens dubte, a la gent gran. Parlem de Kida, que és una agència de cuidadors per persones grans que majoritàriament van al domicili a oferir les cures. I és per això que parlem aquesta hora amb l'Oriol Fuertes, que és CEO i fundador de Kida. Hola, Oriol, com estàs? Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Moltes gràcies. Molt bé.
Gràcies a tu per atendre la trucada al Fabricació, Oriol. Oriol, quins serveis oferiu des de Kida? Què és Kida?
Bé, Kida és una empresa d'impacte social nascuda a Sabadell, aquí a Catalunya, i bàsicament els serveis que oferim podríem classificar-los en tres blocs, no? El primer és entendre i trobar el cuidador o cuidadora adequada, des d'una hora al dia fins a 24 hores al dia, aquest és el primer. El segon és tot l'acompanyament, no? Acompanyar a la família, a l'usuari, de manera continuada, no? En aquesta cura, amb els dubtes que els hi van sortint. I el tercer és ajudar-los amb un conjunt de serveis addicionals que van des de proporcionar-los finançament fins a medicació a domicili, passant per fisioteràpia, és a dir, resoldre molt més enllà de la pròpia cura bàsica, que també ho fem, per donar-li un servei integral, diguem-ne.
Clar, és un servei que com bé dius, no, Oriol, potencia la vida independent de les persones. Quin és el perfil, no, de persones justament que normalment acompanyeu?
Sí, és bastant variat, però podríem, jo crec, resumir en quatre subconjunts, no? Un primer conjunt de clients, que són clients en què busquen és un acompanyament social. És a dir, tenen doncs, un inici de deteriorament cognitiu o bàsicament doncs, estan sols perquè han perdut la parella i busquen un acompanyament. Poden ser doncs, 2 hores al dia, 1 hora al dia, 3 hores al dia, és a dir, són serveis de poques hores i que, bueno, pues que ens adaptem molt a la persona. Un segon bloc, no, és quan hi ha més complexitat, no? Doncs la persona doncs té la mobilitat més reduïda, a vegades té una o dues patologies cròniques, hipertensió o un altre doncs aspecte, no? I per tant, doncs el perfil del professional doncs és més professional, diguem-ne, no? O té més capacitats en aquest sentit, hi ha més complexitat. El tercer és tota la part d'acompanyament al final de la vida, no? De que la persona no només pugui viure autònomament al domicili, sinó que pugui finalitzar els seus dies al domicili, això és molt important, i també ajudem en aquesta important tasca. I el quart és tots els aspectes més de salut mental, aspectes més complexes, bipolaritats, trastorns de conducta, etc.
Clar, Oriol, és molt important ara això que deies, no? Perquè moltes persones no imaginem envellir en algun lloc que no sigui on hem viscut sempre, no? Vosaltres, sí, com deies tu, no? Ajudeu que ho puguin fer a casa de tota la vida, no? Com d'important és, sí, això per elles?
Bueno, ho és moltíssim. Pensa quan preguntem a la gent, no? On els agradaria viure i també, doncs, estar els seus últims dies, doncs tothom diu, el 95% diu, a casa, no? Ah. El problema és que no tothom ho aconsegueix, hi ha molta gent que no ho aconsegueix, no? Moltes vegades la part econòmica és una barrera, no? És una barrera. Per sort, tenim un sistema públic que cobreix part de la necessitat, no? El servei d'atenció domiciliària, i això, doncs, tot i que sempre diem, ostres, podria ser més, sí, podria ser més, però també hi ha molts llocs on no ho tenen, per tant, tenim aquesta part que és bona, però a banda, doncs, moltes vegades s'ha de complementar amb un servei privat, no? I tot i que ens adaptem molt i busquem la manera d'adaptar-nos, doncs hi ha gent que es queda exclosa. I per tant, aquí, una de les coses que hem fet, doncs, és llançar un servei de finançament, no? És a dir, que la gent ho pugui pagar, en aquest cas, doncs, avançant els lloguers de la seva casa i que mai perdin la propietat, no? Bueno, això hem fet de la mà de Pensim, és una idea més que va en aquesta línia de que la gent, una idea molt important, de que la gent pugui viure, no?, a casa, i tots els anys que vulgui.
Que existeixi, no?, aquesta opció, no?, de viure a casa seva. Fixa't tu que també parlaves de la solitud, no, Oriol? Perquè, clar, sovint ens passa això, no?, quan ens fem grans, que potser ens sentim sols cada vegada més. Des de quina manera vetlleu, no?, perquè les persones que teniu vosaltres, doncs és això, no se sentin soles.
Bé, el primer, la gran decisió va ser tenir serveis del que li diem nosaltres de poca intensitat, és a dir, des d'una hora, un dia a la setmana, no? És a dir, que tothom pugui accedir. Això és molt important. Hi ha moltes empreses que diuen, no, mira, jo com a mínim 3 hores al dia. No, doncs el primer va ser, escolta'm, un client, una persona que vulgui una hora a la setmana el podem atendre, no? Això és el primer. El segon és tenir perfils de professionals empàtics, no? No només la part tècnica de saber fer una transferència, una mobilització, etc., sinó tenir tota la part més qualitativa, no? D'acompanyament, d'entendre, d'adaptar-se, d'escoltar. Això és molt important. I tercer, un rol molt important és que a Quida hi ha el que es diu la referent social, que és una persona de Quida que té unes 1.000 famílies, uns 1.000 usuaris... Ai, perdó, 100, perdó, no 1.000, no, 100. Per tant, 1.000 és un número massa gran.
Massa gran, no.
I que, per tant, doncs, pot tenir un tracte molt personalitzat, no? I pot anar al domicili i bueno, pues, conèixer com està aquella persona i fer-li un acompanyament addicional al que fa el propi professional, no?
Ens agradaria preguntar-te també, Oriol, ara que tenim en conversa, no? Clar, deuen haver passat tantes vides, tantes persones, tantes històries, no?, per aquí. A tu et ve al cap, no?, alguna història concreta en què la vostra atenció hagi marcat una diferència, no?, significativa en la vida d'alguna persona gran.
Sí, aviam. Jo crec que un cas que tots recordem molt és una persona, no puc dir el nom, no?, però posem Maria, no es diu Maria, però es diu Maria, no?, que havia perdut el seu home, que tenia 93, 94 anys, que havia perdut les ganes, no?, les ganes de viure, no?, i per tant, doncs, una mica estava en una fase de, creiem, doncs, de deixar-se anar, no?, de dir, pues, mira, ja bueno, pues no tinc ganes de viure, no tinc aquest esma, aquestes ganes, no? Realment aquí, doncs, quan ens van trucar, en aquest cas, la filla, molt preocupada, no?, doncs per aquesta situació, vam preguntar quin és l'objectiu. Sempre preguntes, no?, quin és l'objectiu. Què farà que ens truqueu d'aquí 6 mesos contents, no? I va dir, escolti'm, que recuperi les ganes de viure, no? I aquí va haver-hi molt treball, molt treball, no? I és un cas de molts, no? Però molt treball de preguntar, no?, a la Maria què li feia il·lusió abans, no ara, perquè ara no tenia il·lusió, no? Però què li feia il·lusió abans? Si era anar a missa, si era fer activitats amb alguna amiga, o si era, doncs, alguna activitat a domicili. I, per tant, és agafar una rutina a poc, treballant molt l'adaptació, i per això és important començar des de poques hores i anar pujant. I això ho compartim internament, no? Internament aquí el que ens mou molt és l'impacte social que generem, no? La gent treballa aquí per l'impacte, no? Sempre expliquem, doncs, si vens a treballar aquí, potser no seràs el més ric, però sí que seràs el que s'emportarà més experiències, no? I realment és algo molt important, pues poder treballar internament i compartir-ho, i és una font de motivació per l'equip de professionals que tenim.
Clar, ara mateix, mira, Oriol, jo crec que deuen haver famílies que ens estiguin escoltant i diguin, mira, doncs, considerarem aquesta atenció domiciliària que ens està explicant l'Oriol Fuertes de Quida, no? Per una persona estimada. Quins consells els hi donaries tu?
Mira, potser el primer és ser proactius, no? És a dir, no pensar que aquest és un servei que només està a la mà de pocs i que ja contractarem quan ja no puguem més, no? Ens arriben situacions, molta gent, ostres, que truca i el primer que volen és algú per viure al domicili, no? 24 hores, dius, ostres, com hem passat de res? 24, no? Quan podríem haver començat molt abans, no? I això el que fa és que es retraci el deteriorament, o sigui que la persona guanyi amb autonomia durant més temps. Això és el primer consell, no? És el clàssic de millor començar d'hora que tard. El segon és que sempre hi ha una opció, no? Molta gent es posa la barrera i diu, si això deu ser molt car, no? Sempre hi ha una opció, vale? Sempre hi ha una opció. Com dic, des d'un dia a la setmana podem acompanyar. I el tercer, nosaltres sempre expliquem que aquí volem treballar amb famílies que, més enllà de buscar la seva tranquil·litat, que és molt important, també tinguin aquesta preocupació perquè els hi fem un seguiment, perquè els acompanyem en tot aquest procés. És a dir, aquí pateix molt la família, no només pateix la persona gran, també pateix la família, no? I per tant, que es deixin acompanyar també, no? I acompanyar en tot aquest procés que hi ha, no només Quida, hi ha bastantes empreses del sector, que volem, no?, el millor per elles i acompanyar-los, no? Això és una mica els consells que donaria.
Mira, fem una cosa, ho hem de deixar aquí, aquesta connexió. Oriol, però ha estat molt interessant tot el que ens has dit i sobretot perquè pot ajudar moltíssim, com dèiem, aquelles persones, que famílies que ens estiguin escoltant, com tu dius, persones i famílies, no? I que puguin considerar, doncs, justament l'atenció que transmeteu i que serviu des de Kida. Nosaltres emplacem a la gent que, si vol saber més, Oriol, que entrin a Kida.es, no?, que és la vostra pàgina web.
Kida.es. Exacte.
Qui de Ponés?
Les dues.
Exacte, amb Q, si no m'equivoco, i latina, claríssim. Sí. Qui de, així, Ponés, i mireu, doncs, l'ampli ventall de serveis que, com bé ens ha explicat l'Oriol Fuertes. Sí. Moltíssimes gràcies, de debò, bona feina.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Tarda.
Doncs ara mateix, mira, després d'aquesta conversa amb l'Oriol Fuertes, tirem cap a publicitat, perquè se'ns ha fet una mica tard, però és que ja tenim en Virgili, mestre Virgili, preparadíssim per a una nova lliçó de llengua. Això serà després d'aquesta petita pausa. Ara tornem.
Ràdio Estel. Ràdio Estel a la teva mida amb l'app de Ràdio Estel Oficial, perquè escoltis els continguts que t'has perdut, l'actualitat que et falta, els podcasts que segueixes i el canal exclusivament online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí els Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Homes i dones del carrer, germans de llengua. Batega el pit, ai, qui canta, ai, qui plora, ai, qui riu. I uniran el sud i el nord, amb el cor i amb un somriure, units per un crit de Catalunya lliure. No som soldats ni som guerrers, homes i dones del carrer, germans de llengua. I uniran el sud i el nord, amb el cor i amb un somriure.
Diu, provava, no? Però és que la pobra mestra... Que és que estem aquí una amiga que no sabem què ha passat, mestre Virgili.
Com que ha passat?
Oh, que ha passat. Que,
ah, que m'han arrencat
dir
una dent.
Ah.
Podeu dir, si voleu.
I té una mica de... un blau, no?
Sí,
bueno,
un blau.
Sí, però ja està, eh?
No res més, no.
Tot controlat.
Tot controlat.
Tot controlat, molt bé. Sou amics amb el dentista, encara?
Sí, sí.
A veure, ja sabeu que els divendres ens acompanya en Josep Maria Virgili, que és catedràtic emèrit de llengua catalana i membre de Coiner i el Cercle Vallcorba. Mm? Mestre, comencem pels castellanismes. Sí. Per quin vol començar avui?
Comencem pel...
pel gruixut.
Sí, pel tenica.
Ui.
Que costa de creure que encara hi hagi gent que no s'ha assabentat que dir tenica, per exemple, tinc que anar demà al dentista, per exemple, doncs això és una castellanada com una casa pagès, no? Que s'ha de dir haig d'anar, o he d'anar, encara millor, he d'anar demà al dentista. Mm. A veure, és com se diu en català. O bé cal, també es pot dir amb caldre. Cal que demà vagi al el dentista, segons com, no?
Convidem a la Laura Coromines, que també la tenim avui aquí a
ben convidada,
directe.
Sí.
Bon dia, mestre bon dia. Virgili.
Sempre fa aportacions interessants.
Ai, mira, quina sort, escolta'm. Jo volia dir, haig de... és informal o quan ho escrius també ho pots posar normalment?
se considera també correcte, Ajda. Però hem de saber que Ajda és modern.
Va.
És a dir, la forma clàssica és Eda.
D'acord.
I llavors Ajda va sorgir, no sé bé quan devia sorgir, per imitació, per una analogia, que se'n diu, no? Que és quan una forma sintàctica, un mot, n'imita una altra, no? Que, en aquest cas, una forma morfològica, havia de dir. Per exemple, vaig, no? O faig. És a dir, per imitació de vaig o faig, jo vaig o jo faig, va sorgir jo haig. Però la forma, podríem dir, clàssica estrictament és jo he de... d'anar de mal dentista, per exemple.
D'acord.
No?
Sí? Molt bé.
Sí, és així.
Molt bé. Què li va donar un patatús quan va anar al dentista i li va passar això?
No, 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 no pas. Un patatús és una castellanada com una casa que cada vegada se sent més i en català...
Com s'hauria de dir?
Doncs un batistot, això es diu al País Valencià, per exemple... un cobriment de cor, un tropell, i la que més m'agrada a mi, que és la que es deia quan jo era petit, li va agafar un treball.
Un treball?
Sí. Que és la que sorprèn més.
Sí.
Això lliga amb el que després farem de distingir entre treball i feina. Que potser ja ho podríem dir ara
sí,
i
sí,
ja ho lliguem, no? És a dir, el mot treball prové del mot llatí tripalium, que era un instrument de tortura. Format per tres pals. El mot pal, que és un mot perfectament correcte, però que no hem de confondre amb un bastó, que després ho direm, no? Era un instrument de tortura. Però llavors, figuradament, a les coses que tenen una determinada dificultat, doncs se n'hi va començar a dir un treball, perquè com que tenen una dificultat és com una mena de tortura haver-les de fer, no? Aleshores podem veure, per exemple, la Sagrada Família, la façana, no? O qualsevol altre lloc que hi hagi doncs, unes pedres o uns totxos molt ben col·locats, dius, quin treball que hi ha aquí? És a dir, com s'hi van haver d'esforçar els paletes per fer això?
Clar.
Aleshores podem dir quin treball, no? Ara, quan és una cosa neutra, no, dir, no ho sé, anar a la ràdio a parlar com ara...
A la feina.
Fem nosaltres, llavors són feines. El mot feina, que en català clàssic és faena, com es diu a les Terres de l'Ebre i al País Valencià, és el mot original, és faena. Prové del llatí faquienda. I faquienda volia dir allò que s'ha de fer. Així mateix, allò que s'ha de fer... Era faquienda, deriva del verb faquere, que volia dir fer coses, no? Llavors, en què determinació enda vol dir això, les coses que s'han de fer. Però les coses que s'han de fer són coses normals i corrents, no? En canvi, un treball és una cosa que demana un esforç. Per això és tan incorrecte, a parer meu, quan diuen llocs de treball. Però això no té...
No s'ha ben dit.
No, de cap manera del món, em sembla a mi. S'ha de dir llocs de feina. Perquè són llocs de feina, en què la gent va i fa feina, no? Fins i tot, a les illes, el verb treballar no es fa servir, pràcticament. La gent fan feina. On fas feina? Aquí la gent diu, on treballes? Doncs treballo a Ràdio Estel, respondries, no? Doncs a les illes diuen, on fas feina? I dius, doncs faig feina a Ràdio Estel, no?
Just li anava a demanar això, perquè és això, quan demanem a algú a veure què es dedica,
sí.
Diem aquest, en què treballes, no en què feineges. O
en què fas feina, perquè feinejar és fer-ne molta de feina, no?
Yeah.
O sí, com intensament, no?
Clar.
Sí, sí.
O extrapolable, potser, perdona, una mica més a casa, no? Feinejar per casa.
Sí, exacte.
O...
Sí, sí, feines intermitents, en certa manera. Sí, sí, és veritat.
Que quedi clar, mestre. Llavors, tenim feina i treball.
Sí.
I estan ben dites les dues, però en contextos diferents.
Sí, sí, sí.
És així,
sí, tenen un biaix significatiu diferent.
Val, però exactament. Les dues estan ben dites.
Sí, esclar, està així. Perquè si dius, quin treball que van fer aquests paletes, així, sí. Fent aquestes motllures o aquestes columnes o aquestes
clar,
coses...
Clar, el no? meu treball no ho puc dir.
No, és la meva feina.
És la meva feina.
Sí, sí.
Val.
És a dir, treball implica esforç, perquè en llatí volia dir tortura. Un significat original que doncs, hi ha llengües com el castellà o el francès que l'han perdut.
Sí.
Però, en canvi, en català, quan un li agafa un cobriment de cord, un batistot, un tropell que es troba malament sobtadament, diu, li va agafar un treball. Perquè és un patiment. I es diu d'aquesta manera, li va agafar un treball. No?
Sí, sí, ens estan apuntant també des del nostre WhatsApp, que sabeu que podeu preguntar-li qualsevol dubte que tingueu al mestre Virgili. Una feridura, que també se diu, però això jo crec que és algo molt específic.
És molt específic. Una feridura...
Un atac de feridura.
És un ictus, no?
És un ictus, sí. Sí, sí. És el que ara, amb el mot tècnic mèdic, se diu un ictus o una hemiplegia, em sembla que també se diu. Me sembla, no ho sé, no sóc metge, potser aquí algun metge m'esmenaria, no? Sí, perquè ictus es diu quan afecta el cervell més aviat. Però vaja, això hauria de dir un metge, ara jo aquí no hi vull entrar. Deixeu-me dir abans d'acabar que el mot castellà faena és un catalanisme. És a dir, sí, el mot castellà faena ve del català.
Sí, ja ho vas recordar,
això. I es va agafar del català clàssic, faena, que és com... Clar, llavors, com que aquest mot existeix en castellà, hi ha gent que no sap què és un catalanisme, i quan sent algú de les Terres de l'Ebre, o valencià, que diu faena, se pensa que diu un castellanisme, perquè diu, és que en català es diu feina. No és veritat. La forma clàssica catalana és faena. El mot faquienda, en castellà, va originar hacienda, de hacer hacienda.
És veritat.
I després passa al català com a castellanisme, és que hisenda, per tant, és un castellanisme, amb un canvi de significat, perquè en comptes de la feina és el lloc on tenen la feina. Quan diuen hacienda, volen dir el lloc on la gent treballa, no?
Això és així, perquè ens ho va explicar també fa uns dies. Ens traiem de sobre també el pal, això és un pal,
Sí.
Sí?
Veiem, el mot pal és del tot correcte, ve del llatí, palium, ja ho hem dit, tripalium, volia dir, perquè estava aquell instrument de tortura format per tres pals, però un pal sempre està clavat a terra, o en un altre lloc, sempre el tenim clavat, o bé l'hem comprat per anar-lo a clavar, vull dir, encara no l'hem clavat, però els pals estan clavats. Si una persona, per ajudar-se a caminar, es fa servir un bastó, o, no sé, per posar una planta perquè s'aguanti bé. Això són bastons, normalment. Són més prims que els pals. Els pals és amb una porteria de futbol, els pals...
Ha tocat el pal, no?
Per aguantar en semàfor. Aleshores, sí que és correcte dir pal. I després hi ha un que a mi em fa molta malícia...
Quin és?
Perquè, a més a més, ho han posat així al diccionari i per mi això és un desgavell, que és el de fregar.
Ui, el pal de fregar.
Sí,
això clar. Per mi és un desgavell, dir-ne pal de fregar.
I què n'hem de dir, bastó?
Tampoc.
Aviam.
Mànec.
Ara.
Perquè tot el que siguin...
Mànec de fregar.
Eines, tot el que siguin eines, tenen mànec. Tenen mànec les paelles, tenen mànec les aixades, els martells, tenen mànec, que és per on agafem aquella eina. Per tant, clar, això també s'ha d'entendre que és modern, no? És una cosa moderna, el mànec de fregar, perquè jo me'n recordo que ma mare, quan era jove, i les àvies fregaven a mà, genollades a terra, no?
Correcte.
Aleshores va ser un gran invent, doncs, agafar la baieta i posar-li, què? Un mànec, no?
Sí.
I, per tant, n'hi hauríem de dir mànec de fregar.
Clar, i d'aquí també aquella lliçó que ens va donar fa uns dies quan dèiem lo del Carmel de Pal.
Sí, de mànec, s'hauria de dir.
Clar, o també, com era, hi havia una altra opció que ens va donar.
No me'n recordo ara.
Que era mànec de confitura, pot ser, o com era?
No.
Sí, ens va donar una altra, que el Jaume Borges se'l va apuntar.
Que Caramel també és un castellanisme, que n'hi hauríem de dir confit.
Confit.
També hauríem de dir. Seria un confit
que vareu dir mànec de confitura.
De confit.
De confit.
Un confit de mànec.
Sí, mànec de confit, era?
Confit de mànec,
jo n'hi diria. Sí, era mànec de confit. Diu la Paula que sí, que se'n recorda tot.
Molt bé. I en acabat ja, allò que diuen, li va donar un pal, perquè li va pagar, i en català això sempre n'hi havíem dit una garrotada.
Ah. Una garrotada.
I si la garrotada és figurada, és a dir, que no és real, sinó que volem dir una cosa que ens farà malament, no? Doncs en podem dir un enfarfec. És a dir, per exemple, no ho sé, haver d'estudiar això que no m'agrada, diuen, quin pal?
Quin
diuen,
pal, això?
És una castellanada com una catedral. Això és quin enfarfec, quin enuig, quin fastic.
Però això, jo crec que això ens costarà, mestre.
Sí.
O sigui,
és que, veiem, el català...
Sí, ja ho sé. Ja ho
mira, ara, venint amb el tren, llegia un article del Jaume Vallcorba, el gramàtic que dona nom al Cercle Vallcorba, escrit, segurament deu fer 40 anys, aproximadament, o 30, si més no, i que ja deia, les noves generacions cada vegada diuen castellanismes i aquests castellanismes sobten a la gent gran. Mm. Perquè, clar, quantes generacions... I això ja ho deia ell fa 40 anys, perquè el català s'ha anat acastellanant, i uns altres van trobant bé aquest acastellanament, i arriba un moment que el que és el veritable català ja no parla ningú.
No, sí, no? Això és així.
Per exemple, jo recordo una determinada persona que diu li va agafar un treball, va anar bé de córrer, sí. No? Perquè li va agafar un treball. Ara, vos mateixa m'heu dit, és que jo no ho havia sentit dir. Per què no ho havia sentit dir? Perquè cada vegada, doncs, en canvi, un patatús segur que ho heu sentit dir.
Moltes vegades. Mm.
Per què? Perquè cada vegada diem més... cada vegada diem més mots castellans, expressions castellanes...
Fem una cosa, perquè...
Construccions castellanes...
Mestre, ens queden pocs minuts per arribar, per escoltar en Pau Massip.
Sí.
Per les notícies. A la tornada us podeu quedar una estoneta més i rifem el tema. Però abans, sí. Jo li volia demanar... Mercès per tota la tasca que fa, per tota la feinada.
Doncs molt agraït.
I està ben dit o no?
Sí, mercès o gràcies.
Val.
Sí, sí.
Què és el que no està ben dit?
Dir merci.
Ui, el merci.
S'ha posat... Bé, no és que s'hagi posat de moda.
A mi em diuen merci, eh?
No, és que quan jo era petit ja es deia merci. Això es va estendre.
Ah, però de petit dèieu merci?
Sí, sí, sí. A Riudoms, per exemple. Sí, sí.
Quan volíeu dir gràcies?
Molta gent ho deia.
Molt francès.
Però ara ja no es diu.
Ah.
Algú diu, és que això és propi del nord de Catalunya perquè és d'una influència al francès. Sí, esclar, és una influència al francès, però es va estendre per tot el Principat, no? I és un francesisme, doncs, que no cal. Que no cal. Mira que en tenim de francesismes que són ben legítims, no? Jornalista, per exemple.
Però vos dieu que no cal.
No cal, no?
No cal, però si se diu no està mal dit.
Home, està mal dit? El que passa que tothom diu el que vol.
Però un francesisme ho és només merci o mercès també? Mercès és català.
Mercès és català.
Ah.
Clar.
Mercès és perfectament català. El que passa que prové del mateix mot llatí.
Clar.
Esclar. Són cognats, en recordeu dels cognats, venen del mateix mot llatí, en francès, mercedem, en francès
mercedem.
Ha donat merci, i en català ha donat mercè, i en castellà ha donat merced, no? I així anar fent, no?
Sí, sí, no, això ha de ser així. Mestre, doncs fem això. Gràcies per aquesta lliçó d'avui. Fem una petita cosa. Ja tenim el Bayona per aquí. Farem entrar el Bayona.
Molt bé.
Perquè jo crec que el tema l'interessa. Primer escoltarem en Pau Massip, que ens explicarà què ha passat aquesta darrera hora de programa. Sí? Com anem del queixal?
No, a mi no em fa mal.
No fa mal, eh?
No, res.
No, perquè no hi és.
És més aparatós.
Sí, sí, sí.
Que no pas que el que sents.
Aparatós, un mot correcte.
Gràcies.
Sí, sí, perquè hi ha gent que pensa que és incorrecte. Aparat i aparatós. Que diu que s'ha de dir aparell. No, però és que una
aparell?
Cosa... Home, una cosa és un aparat i l'altra cosa és un aparell.
Val.
Ara potser no tenim temps. Sí, sí. Un aparell és una cosa que és un mecanisme. I un aparat és una cosa espectacular, vull dir, que sorprèn, no?
Sí. M'agrada perquè el mestre ja sap, ja controla els temps de la ràdio, però jo no sé jo. A la tornada, el mestre Virgili ens parlarà del verí de la llengua catalana, que és, ell diu que, i jo també estic passant a favor, no saber mantenir-nos en català. Ho parlarem, uns minutets, que li robem al Bayona i també el farem entrar al Carlos Bayona.
Molt bé.
Sí?
Sí,
tot
perfecte.
Correcte?
Tot correcte.
Vinga, doncs anem a escoltar el Massip i tornem.